A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. Marching through, let them come back another way. We'll be here when they do. We know what to do. They shall not pass. They shall not pass. We'll never let them through. From Bethnal Green to Canning Town. Look at this. Right, this is Badajoz. Right, the fascist slaughtered. Aquesta és la versió en anglès, perquè el musical és de Londres. El que passa és que la versió en català d'aquest musical, ara aquí hem fet un creuament, és Goodbye Barcelona, i es va representar durant l'any passat. Es va representar a Madrid, i també es va representar aquí a Barcelona al Teatre del Re... No?
Es va representar a Barcelona. Es a Madrid representar a Barcelona. Encara no va arribar.
Ah, mare. Antonio Valle, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Gràcies,
com estàs, Joan?
Gràcies. Millor actor revelació de teatre musical... Sí. Sí, perquè de fet vas començar així, no? A l'speech d'agraïment del premi.
A tothom ens va sorprendre la nominació. Bueno, Goodbye Barcelona tenia 7 nominacions, 7 importants, però s'han portat, a més del meu premi revelació, millor direcció pel Fran Arraez i millor musical 2014. Quan vam estar allà, hi havia un tsunami de premis que li estaven caient a una gran producció com va ser Sonrises i Làgrimes. S'ho estaven portant tot. I a mesura que anaven caient les nostres nominacions, millor so, millor direcció musical, anàvem una mica perdent l'esperança de que caigués alguna cosa més. La primera sorpresa va ser quan em van donar a mi el premi. Uau, va ser una sorpresa increïble. Perquè, com dius tu, encara que és sorprenent que sigui actor revelació, fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió pujar allà, veure aquell teatre ple a tope amb tot el famoseo madrileño. Li estaven fent un homenatge també a la Concha Velasco. I després, ok, vale, va ser un xoc emocional, molt bé. El que no ens esperàvem tampoc era millor direcció musical i millor musical. Estem parlant d'uns premis que es donen a un nivell nacional. I un musical, una producció petita, que es fes a Barcelona i en català, que s'emportés el millor musical 2014, ens va encantar. Evidentment, tothom estava allà abraçant-nos. I la gent, em sap greu per la gent de Sonrises i Làgrimes, La Bella i la Bèstia, tots aquests, que es van quedar una miqueta així. I jo podia notar, evidentment, quan van pujar a l'escenari, l'emoció, evidentment, tothom aplaudia, però jo notava una miqueta de qui coi són aquests? D'on han sortit, no? I vam tornar a Barcelona amb aquests tres premis, i la gent del Teatre del Raval, evidentment, està encantada.
Què era Goodbye Barcelona, o què va ser?
Goodbye Barcelona és un musical que va composar Karl Leukowitz, que és un compositor anglès, per estrenar-ho a Londres. Ell va llegir un article de diari, li va cridar molt la història dels brigadistes internacionals, homes i dones que van venir aquí a la península, a la Guerra Civil, i va començar a estirar una miqueta del fil i li va inspirar lo suficient com per composar tot un musical. El van estrenar a Londres, va ser un èxit, també una producció petita, però clar, ell va pensar, quina llàstima que això no arribi a Barcelona, no? Un títol, Goodbye Barcelona, estrenat a Londres, ell va venir aquí, va anar per diferents teatres, i va ser Empar López, la productora del Teatre del Raval, qui va tenir prou sensibilitat com per prestar-li atenció i produir-ho. I fins aquí hem arribat. Vull dir, vam fer-ho, va ser un èxit, vam prorrogar.
És el món en revés, això, Antonio.
Totalment.
És a dir, no és que s'anés al West Side a buscar alguna cosa, sinó que va ser algú d'allà que va venir aquí a oferir-ho.
Totalment, totalment. I a més, clar, la gent, si no sap aquesta història, tothom em pensa que això ha estat una cosa que s'ha fet aquí, de creació pròpia, i per fer aquest tipus d'homenatge a aquesta gent tan solidària que va venir aquí a ajudar, no? El que la gent al·lucina és quan s'entenen que és un compositor anglès, Karl Leukowitz, que ha vingut aquí moltes vegades. Una anècdota: el dia de l'entrega dels premis era l'aniversari del Karl Leukowitz. Com ell ha fet molts viatges aquí a Barcelona, ja la família li deia, mira, quan tornis a passar el teu aniversari a Barcelona, ja et posem les maletes a casa i ja no cal que tornis. I ell es va quedar amb la família celebrant el seu aniversari, però el que no s'esperava és que el dia del seu aniversari li caiguessin aquests tres premis. Està com un nen petit, entusiasmat.
L'obra es va estrenar al Teatre del Raval, finalment. Exactament. I quant de temps va estar en cartell?
Mira, en un principi anàvem a ser només un mes i mig, però vam tenir molt d'èxit i vam prorrogar, com ara no vull equivocar-me, però potser dos mesos més. Vam estar fins al gener d'aquest any. Després en Par López, que és una dona que és bastant ràpida per aquestes coses, va proposar els musicals per aquests premis i va ser una decisió molt encertada.
Hi heu fot bolo per fora? O...
No. Vull dir, és un musical que es va fer al Teatre del Raval, va tenir molt d'èxit i no s'ha plantejat gira. Ara, amb tots aquests premis, s'està plantejant una gira i s'està plantejant anar a Madrid, fer una versió en castellà, perquè a més era molt graciós quan vam... quan va acabar la gala a Madrid i tothom estava allà al vestíbul del Teatre Sant Pol i se'ns acostaven per felicitar-nos i tal, tothom ens deia, bueno, habrá que ver el musical, ¿no? Porque tenéis que venir aquí y tal. I clar, jo crec que l'Empar ho ha de fer, perquè això s'ha de veure a Madrid. Seria una llàstima que el millor musical 2014 no s'estrenés a la capital de l'Imperio, no?
L'Antonio és un actor de llarga trajectòria, ho hem comentat al principi. Revelació en el teatre musical, entenem.
Tampoc és cert.
Tampoc és cert. No.
Això va com va, vull dir, jo he fet musicals amb Dagoll Dagom, vaig fer el Maricel, amb Focus vaig fer Gaudí, un musical de Barcelona, després amb el Paco Mir del Tricicle vaig fer La Generala, que era una sarsuela còmica on cantàvem, vull dir, jo he anat, desgraciadament vivim en un país on no pots especialitzar-te exclusivament en una especialitat, vull dir, no pots, ja m'agradaria que un actor o una actriu pogués dir que exclusivament treballa fent teatre musical. Aquí no passa això, aleshores jo, que els musicals m'encanten, vaig procurar-me una formació de musical i quan em falla el teatre, perquè el 80% del que he fet ha estat comèdia i teatre gestual, quan em falla a nivell de feina això, sempre hi ha teatre musical que fer, no? I he anat portant aquestes dues trajectòries, no? Fent musical per una banda i després he treballat molt amb el Tricicle... he fet molta comèdia, a part de les coses que vaig fer a TV3 i tot això. Actor revelació, què vols que et digui? Quan em va trucar la Carme, que és la companya amb la que jo feia el 90% de les escenes del Goodbye, que ella també va ser nominada, no diré l'edat de la Carme, però també va ser nominada com a actriu revelació, ens va cridar l'atenció i això de revelació vam dir, doncs no ho sé, vés a saber, potser és perquè és la meva primera nominació i quan vingui la segona, si n'hi ha alguna més, clar, ja no serà revelació, ja anirem directament al principal o al del repartiment, dic jo.
Perquè el teu paper a Goodbye Barcelona era un paper de repartiment.
Era un republicà. Mira, la Goodbye Barcelona, traient el protagonista, que és el Pau Quero, l'actor, que feia de Sam, és un noi, la història te la resumeixo, és un nen de 19 anys, britànic, que amb una visió de la vida molt idealista, i clar, quan se n'assabenta de la Guerra Civil Espanyola, decideix anar a la península a lluitar. Marxa, com molta gent, i Rebeca, la seva mare, perd el contacte amb el seu fill. El perd el contacte, decideix anar a Espanya a buscar-ho. Aleshores, el musical Goodbye Barcelona té aquestes dues històries paral·leles. Com viu el Sam a les trinxeres i el viatge de Rebeca buscant el seu fill. En aquest viatge de Rebeca coneixerà a l'Esteve, un republicà, que sóc jo, i viuran una meravellosa i fantàstica història d'amor. Aleshores, traient el paper del Pau Quero, el protagonista, la resta dels personatges era molt coral. Aleshores teníem cançons pròpies, vull dir, hi havia moltes escenes i podria ser un musical bastant coral, a part del protagonisme del nen, del Pau Quero, clar.
Estem en un bon moment, no?, pels musicals.
Estar en millors moments abans, sí? Sí. Sí, jo crec que sí.
Ja hi ha hagut una certa baixada, perquè és que tenim la sensació, ara ens esmentaves precisament La Bella i la Bèstia, va bé, fa no gaire un cert boom d'aquest tipus de teatre.
Jo crec que ara s'ha parlat moltes vegades amb el tema del tsunami econòmic que hi ha hagut i amb aquesta paupèrrima política cultural del govern de Madrid, El que sí que s'han fet és molts musicals de petites produccions a sales petites, això sí que és cert. Hi ha molta cosa que, està molt que és molt interessant i s'ha de buscar. Però jo recordo anys, tu també els recordaràs, vull dir, tota la factoria de Gol de Gom, Focus quan estava aquí, amb tota la factoria Àngels Gunyalons i Ricard Reguant, La Cubana amb tots els seus musicals, recordo també uns anys molt bons de Mario Gas amb els Sweeney Tots, quan li va donar el Mario Gas per dirigir molts musicals a Stephen Sondheim, Company, Sweeney Todd i tot això. Hi havia, vull dir, Barcelona va ser precursora en els musicals a Espanya. Després van arribar grans companyies de fora, Holding Stage i tal, amb les seves Mamma Mias, Belles i Bèsties i tot això. I alguna cosa, Ricard Reguant després va marxar cap a Madrid i va començar a fer Si tenen obres, si tenen musicals de fora, factories estrangeres.
Ah, ara ja. Hi ha Sister Act en cartell aquí. Això mateix,
que està fantàstica i la recomano. Però sí que és cert que ara s'estan fent produccions petites, a les sales petites, però recordo uns anys, als 90 i començaments del 2000, de musical a Barcelona, on la gent de Madrid encara estava amb les sarsueles i aquesta història sí, pues, sarsuelera i tot això. Ara, per exemple, Madrid està vivint un bon moment a nivell de musical, s'està fent moltes grans produccions que per nosaltres, els actors i les actrius, suposa una bossa de treball molt interessant. I aquí a Barcelona hi ha molta il·lusió, com sempre hi ha molt de talent, però no hi ha la inversió que hi havia abans. I el que s'està fent, tu mateix has dit, Sister Act, una companyia de fora que porta la franquícia la porta aquí.
Es funciona últimament molt amb això, no? També molt
moltíssim,
amb franquícies.
Sí, les produccions petites són més arriscades, són produccions pròpies, hi ha molt de talent, el que passa és que s'han de buscar i ara... Pues amb això, el que et dic, amb aquest tsunami i amb aquesta crisi econòmica, s'ha creat uns espais, una petita ruta d'espais, sales, fins i tot vestíbuls de grans teatres, restaurants, microteatres i tot això, on pots fer-te una ruta de 10, 11 produccions petites musicals. El que passa és que ha de tenir una actitud activa per part de la persona que vol consumir teatre, no? El Sister Act, la promoció te la veuràs als autobusos i a les avingudes de Barcelona. Però els petits musicals que no tenen prou calés com per pagar aquestes coses, tu compra't un diari i veuràs tot el que hi ha i és molt interessant, amb molt de talent. Jo aquesta gent sempre penso que seran els directors i les directores del futur, no?
L'IVA cultural afectat.
Oh, Déu meu.
La pregunta,
ha estat una massacre, sí, ha estat terrible. Buf, bueno, és que al final causen els comentaris de sempre, tòpics de sempre, no? Com és possible que estiguem en un país on...
Hi havia algú del Ministeri el dia de l'entrega de premis? Perquè sí, ja s'han fet molt populars, oi, les esbronques?
Si hi havia algú, no el vaig veure. Jo crec que ja n'hi venen.
Ja n'hi venen.
Sí, perquè a més va ser molt emocionant quan jo vaig parlar una mica del musical i vaig parlar dels Brigadistes. Jo respirava francament, o sigui, no ens enganyem. Traiem algunes persones per aquesta actitud més liberal dels artistes, més, com es diu en anglès, open mind, més tolerants, hi ha una visió de la vida més progressista. Evidentment, jo respirava a la platea uns aplaudiments per aquesta consciència política de tot això, d'aquesta memòria que no hem d'oblidar, no? Jo crec que no hi havia ningú. Ja n'hi apareixen, com dius tu. Sempre els escridassen. És que a mi em sembla patètic tot això. Vull dir que estiguem en un país on el cinema porno, amb tot el meu respecte, paga un IVA cultural del 4% i la cultura estigui passant una factura del 21%, és que això no s'ha vist arreu d'Europa enlloc. Vull dir, jo m'he sentit molt orgullós en moltes coses quan jo estava treballant pel Tricicle, que vaig estar 6-7 anys viatjant pel món. Jo sentia orgull quan la gent em felicitava i em deia: uau, que guai, en el teu país ja es poden casar els homes, per exemple, o hi ha una llei d'avortament molt progressista, tot això. Ara passo vergonya. Ara passo vergonya quan donem aquesta imatge anticultural absoluta cap a l'estranger, no? Bueno, jo sóc una persona optimista per excel·lència, no em costa gens, i vull pensar que serà una cosa absolutament transitòria i que això quedarà com una pàgina negra a la història de la cultura en aquest país. I ja està.
Una de les coses que ens va comentar l'Antonio, quan ens, diguem que ell ens va explicar el fet que nosaltres desconeixíem que un Doncs Sitgeta, encara que fa un any que vius
un
a
any,
Sitges,
un
no?
Un any, sí. He vingut moltes vegades, però ara ja estic empadronat. Eh?
Ja estàs empadronat i tot. Doncs Kun Sitgeta, doncs això, havia guanyat un important premi de teatre, i una de les coses que ens comentava és, clar, com si no surts per la tele molt habitualment, doncs, diguem, passes més desapercebut. I quan tens una carrera molt centrada en el teatre, passes molt més desapercebut.
Completament, o sigui, ets conegut per la gent que consumeix teatre, que hi ha molta gent, és veritat, però es pot comparar amb les grans audiències de la televisió. Jo et comentava abans que jo portava 16 anys de carrera professional i vivint exclusivament d'això. Amb aquesta carrera pots viure molt bé, pots viure més o menys bé i molt malament. Vull dir, és una... El que passa que això ara últimament penso que passa en moltes ocupacions, potser la majoria. Però fins que no vaig participar en un concurs de televisió, aquest de Buscant la Trinca, a TV3, produït pel Jazz Music, i uau, o sigui, jo recordo, mai oblidaré una vegada que quan al cap de 3 setmanes de participar en aquest concurs, que si el recordes havíem de ballar, havíem de cantar, hi havia aquests...
Sí, s'estaven buscant, doncs, allò, els tres dobles dels tres integrants de la trenca.
I el premi era després fer la pel·lícula. Amb el Joaquim Uristrell. No l'oblidaré mai, com al cap de només 3 setmanes, i estem parlant d'un programa que es feia un cop a la setmana, el que passa que va tenir molta audiència. Una vegada estava passejant jo per Torredembarra amb la meva família, i anava jo amb el meu nebot, que tindria 12 o 13 anys, i quan entro a la plaça de l'Ajuntament, una persona... crida, una senyora va cridar el meu nom, Antonio, jo em giro pensant que em coneixia, era una senyora absolutament desconeguda per mi, i era a l'estiu, i quan tota una terrassa d'un bar es va girar i tothom em va veure, em vaig veure envoltat al cap d'un minut de 50 persones, el meu nebot estava una mica així com una mica, uau, què passa, què està passant aquí, de 50 persones absolutament desconegudes per mi, que em coneixien. I jo al principi sempre tens la sensació de que els coneixes però no te'n recordes, però no és cert, et coneixen de la tele. Això és la televisió. I vaig sentir per primera vegada l'impacte que tenia el mitjà audiovisual quan jo portava 16-17 anys de carrera al teatre. És increïble. Però és que és igual, he fet publicitat i també quan jo faig anuncis, no diré les marques aquí ara, i també vull dir, ah, tu ets el del no sé què i tal. És curiós, és fortíssim, té un poder increïble, increïble.
Si surts per televisió, passes com a mínim a ser efímerament algú.
Clar, efímerament, en aquesta professió sí, té una... Jo entenc que estàs a casa amb el pijama, que estàs sopant amb la família i de cop i volta apareix la teva cara allà al menjador, habitualment i tal, i és inevitable que et facis una mica familiar, jo ho entenc això. Uh-huh.
Ara, sí. Aquí fora el passadís ens ho deies, tu cara més suena.
Ah, totalment, totalment. A vegades quan diuen, però no et diuen teu cara més suena, sí que et diuen, però sobretot jo te conozco.
Jo te conozco,
jo et conec a tu. Hem treballat junts i jo ja sé de què estem parlant, perquè en el món de la tele, publicitat i tot això, clar, les cares són familiars i la gent automàticament pensa que no ets el de... detergent, o ets el de la TV3, no?
És una cara que sona, exacte.
Això mateix.
És a dir, clar, si es fixen, diguem, si és una persona, doncs, amb un... que surt més habitualment, amb nom i cognoms, un presentador, un d'allò, és més fàcil
clar,
de reconèixer.
Clar, evidentment, i ja però, et col·loquen clar, el nom i els cognoms.
Ah, exacte, però una persona que apareix en un anunci, clar, no es presenta.
Això mateix. O, per exemple, clar, jo quan estava a la trinca, clar, era un concursant. Després sí que la gent em coneixia com Antonio del Valle, perquè vaig arribar fins a la final, i després vam fer la pel·lícula, que és molt graciós perquè cada vegada que TV3 fa vaga posa la pel·lícula de la trinca, que la gent sempre em diu ja et vaig veure, però clar, evidentment ja porta com 4 o 5 dies de vaga, jo recordo, i foten la pel·lícula, la producció pròpia és barateta, vinga la pel·lícula.
Tasca.
I després sí que et deien ja la gent que era incondicional, perquè clar, després hi havia, uau, l'efecte fan, no? O sigui, hi ha gent que s'enganxa a aquest tipus de concursos i uau, i memoritzen els teus cognoms i es fiquen en el teu Facebook i s'enteren de quines són, per pal que tu vas penjant, quines són les teves afinitats i tot això, no? I ja sí que hi ha molta gent i el que ens sorprèn és que han passat pràcticament 4 o 5 anys i la gent encara se'n recorda i sempre em diu, no, però és que tu tenies un somriure molt especial, no, tu ets l'Antonio, perquè jo al·lucino això, ho agraeixo molt, evidentment. Però no em deixa de sorprendre, clar.
Sí, hi ha un punt de raresa.
Friquisme, vols dir friquisme?
Sí, sí, per, ho he volgut definir més.
Però a més, també haig de dir que la gent, molt respectuosa, mai m'ha trobat en situacions incòmodes o... A Catalunya la gent és molt respectuosa amb això, amb el tema de la popularitat, i hi ha molta gent, moltes vegades he anat al cinema, sobretot en aquella època que era més popular, he anat al cinema, he anat al supermercat, i he vist molts codazos. Això sí que l'he vist, tu estàs allà mirant a veure quines magdalenes t'emportaràs, i he vist molt allò de... i que m'assenyalen, no? Jo sé que en altres parts de la península són una mica més tafaners en aquest sentit i es fiquen més en el teu àmbit, una miqueta, perdó, una miqueta més de «Ei, hola, tal, no sé què». Però realment a Barna, a Catalunya en general, perquè a més va ser un programa que es va veure molt als pobles, i Barcelona és una ciutat tan cosmopolita que la gent consumeix TV3, però d'una altra manera. Ara tu te'n vas a Sant Fost de Capçanelles i sembles de la família. Tothom veia aquest programa, no? Uh-huh. I molt respectuós a la gent sempre. Això sempre ho agraeixo i és una cosa que s'ha de valorar.
Perquè malgrat aquests tastets televisius, sigui via del concurs, sí, aquest concurs de la Trinca, sigui via alguns anuncis de marques bastant conegudes, és a dir, que si veuen, penjarem la fotografia després a la nostra web també, i així els hi sonarà una mica més
de
la cara.
De fet, si es fiquen a la meva web ja ho podran veure tot.
També ho podran veure tot. Però més enllà d'això, la carrera professional de l'Antonio per on ha circulat?
La carrera, jo sempre dic que sóc un home supermercat. Per què? Perquè... he tingut, a vegades, no sé si això ha estat bo o dolent, però he tingut moltes inquietuds per moltes coses. El musical sempre m'ha encantat, evidentment, però una vegada, per a la meva sorpresa, quan vaig fer la General amb el Paco Mir del Tricicle, em van conèixer i a partir d'aquí, per a la meva sorpresa, començava una llarga relació professional entre el Carles, el Joan, el Paco i jo. Ells tenen una segona companyia, el Clownic, que fa el mateix que ells. Ells van tenir i han tingut i tenen tant d'èxit que no podien abarcar tots els mercats i van dir, anem a muntar una segona companyia per donar resposta a totes les demandes que hi ha a l'estranger. I van crear aquesta companyia, em van conèixer a mi i clar, el que jo tinc molta viscòmica i a més per haver treballat molt el cos i certa facilitat, tinc molta gestualitat. Aleshores amb ells això els hi va encantar, em van contractar i em vaig tirar 6 anys amb ells treballant. Això ha estat...
Anant pel món.
Pel món, vull dir, ens hem recorregut tot Europa, l'Orient Mitjà, vam anar fins a Nova Zelanda, a Xangai, hem estat per molts països a Llatinoamèrica.
Doncs m'aturqui un segon... La comicitat del tricicle, tal i com l'entenem nosaltres, s'entén aquests llocs tan culturalment diversos?
Sí que s'entén. Hi ha, evidentment, no tot, hi ha coses, bromes més localistes, però el 80% dels gags els agafen. Uh-huh. Estàvem treballant a Moscou i reien. Jo mai oblidaré tampoc quan vam estar al Teatre de l'Òpera de Xangai davant de 1.300 xinesos, com reien, semblaven nens. Uh-huh. O ens hem recorregut també a l'Orient Mitjà. Ara és impossible perquè la cosa ha canviat molt. Vam estar a Síria, a Damasco, treballant durant 2 setmanes i ara que em veig a Damasco, uau. Uh-huh. Però el que sí que és veritat, per exemple, ara que em ve a la ment, fèiem un gag a l'espectacle Cid, l'última escena, que era un homenatge a la Setmana Santa, i no tothom coneix la Setmana Santa. Aleshores, quan ens veien amb aquells caputxinos allà posats i tot això, aquests barrets, la gent pensava que érem del Ku Klux Klan o una cosa així. Això no ho entenien, però realment quan jo me'n vaig acomiadar allà i els hi vaig dir, companys, deixem-ho ja perquè arribaré als 50 i pico i estaré aquí amb vosaltres, haig de buscar, entrar a la recerca de nous camins, ells ho van entendre perfectament, hi ha una relació fantàstica, de fet encara a vegades treballem junts, els hi vaig agrair aquest regal perquè a Espanya de companyies estables famoses que et permetin treballar per l'estranger traient el tricicle, podríem trobar la Fura dels Baus, algun intercanvi que s'ha fet des del Teatre Romea amb altres teatres d'Europa i Llana també a Madrid, no? Que també fan teatre gestual. aleshores no va ser una oportunitat ideal. I ara que ja han passat 3 anys això, a vegades ho recordo perquè sóc molt viatger, m'encanta organitzar-me la meva maleta, agafar un avió, tot això, ho recordo amb nostàlgia. Però tornant al tema que deies, la meva trajectòria, precisament per aquestes descobertes i aquestes inquietuds, ha estat molt variada. He fet teatre musical, teatre gestual, he fet teatre còmic, de text, i és que és molt difícil tancar-se portes. Què vols fer? Quan et dic que potser a vegades penso que no sé si ha estat completament bo aquest tipus de, aquesta manera de funcionar, és perquè hi ha una frase que no m'agrada gens, que és, com és això de...
Quien mucho abarca, poco
aprieta. Poco aprieta, exactament. I també aquesta de alumno de mucho y maestro de nada, una cosa així.
Sí, correcte, sí.
El que passa és que, escolta'm, jo sóc una persona agraïda i jo no puc dir... canviar la meva trajectòria, vull dir, he estat...
Si vols dedicar-te professionalment, no pots especialitzar-te excessivament...
No en aquest país, no en aquest país. A vegades, el que ja tinc molts companys i companyes que quan no han tingut feina de teatre musical i exclusivament fan això, es dediquen a les classes. Uh-huh. No sé per què a mi el tema de la docència a les classes no m'entusiasma gaire. Prefereixo estar a la primera línia, no? Uh-huh. A l'escenari, que és on sento l'adrenalina que m'agrada sentir i amb l'única que disfruto de veritat, no? Però també té aquest avantatge, quan no he tingut feina al teatre musical m'he anat al teatre gestual i si no al teatre de text còmic, no? I és una de les raons per les quals han passat 20 anys, ja anem cap a 21 i encara estic aquí treballant, no?
Uh-huh. És curiós, del teatre gestual, que és teatre mut, al teatre musical, que precisament el que més utilitza és la veu.
Això mateix, és veritat. Això del teatre gestual va ser una sorpresa per mi, perquè jo no he tingut formació de mim ni res d'això, però el Tricicle, que és una companyia, ells sempre ho diuen, són molt especials, i ells sempre deien, nosaltres no busquem un mim tipus Marcel Marceau, un actor vestit de negre amb la flor i tot això. Volem una persona que tingui control del cos i sobretot una cosa que no podem ensenyar, que és viscòmica. Això la tens o no la tens, això no s'ensenya a les escoles. Va ser una sorpresa per mi, però què fem, Joan? Pues van passar 6 anys i ho vam fer i ho vam disfrutar i després vaig tornar, vaig fer el Goodbye Barcelona i vaig tornar a aquest plaer que és, per mi el teatre musical és un gènere que és tan complet. Jo tinc un amic que diu que no li agrada gens perquè no entén com una parella pot estar tenint una conversa amb un banc i de cop i volta sona un violí i es posen a cantar. A mi precisament és això el que m'entusiasma del teatre musical, que la música entri en una escena i quan te n'adones una persona està cantant i que les emocions agafin un altre còdic, el de la música i el de les cançons.
El que passa és que això ha d'estar ben amanit.
Totalment. Totalment.
Perquè a vegades es cau amb la simplesa de dir, vinga, ja tornen a cantar.
Clar, no, ha d'estar exactament com dius tu, ben dirigit, ben cohesionat, tot, no?
Ha de tenir un sentit.
Exactament, però el sentit també s'ha de tenir al teatre de text, drama, còmic, i també al teatre gestual, es nota molt quan apareixen gags que estan ficats allà massa apretats, no? Bueno, aquí està la mà del director o la directora. Vull fer-li un vull tenir, no un record perquè no s'ha mort perquè viu a Madrid, però vull parlar del Fran Arraez, que s'ha emportat el premi al millor director musical 2014. Fran Arraez s'ha passat molts anys aquí a Barcelona, ell ve de Granada, ara està vivint a Madrid i va fer juntament amb el Carlos B una direcció absoluta. Jo no estava acostumat a fer direccions d'interpretació des de llocs tan íntims i buscant molt la cohesió de tota la companyia i treballant lligams entre personatges que després potser no apareixien a l'escena, però que els assajos eren vitals perquè les cançons després es notessin. I això, a vegades, quan estàs dirigint, sobretot grans produccions que estan més condicionades pels diners, per les dates i tot això... quan estàs en produccions més petites li dones és un privilegi poder treballar aquest tipus de aquesta subtilesa aleshores amb les interpretacions, i el Fran s'ha encarregat de tot això molt bé.
Un intangible, podríem dir.
Totalment. Van passar dies treballant mirades, per exemple, i escenes més íntimes que encara que un efecte pràctic no veu a l'escena, hi ha una vibració, que és una solidesa que el públic agafa.
Goodbye Barcelona era doncs un drama dintre del gènere, si els hem d'estipular, tot i que l'Antonio ha fet més comèdia que drama.
Sí, sí.
Ara preguntarem el tòpic. És més difícil fer riure o fer plorar?
Sí que és un tòpic, però m'agrada que facis aquesta pregunta. A mi em resulta més fàcil fer riure.
D'acord.
Ja et dic que...
Diuen que és més difícil, eh?
Sí, jo també ho sento molt, però a mi m'encanta això de si la vida de llimones fes suc de llimona. A mi m'ha donat moltes llimones. Em va encantar l'experiència i a més em sembla molt curiós que amb aquest drama que he fet molt pocs em donin aquest premi, no? M'ha encantat l'experiència, és un registre que sempre he tingut, m'agrada en un moment donat cantar cançons que posen la pell de gallina i això ho he disfrutat moltíssim. Si em preguntes què és el que més em costa, això precisament, arribar a l'emoció de la gent des d'aquesta sensibilitat i aquesta part més dramàtica. Evidentment, amb la comèdia té la seva dificultat. Hi ha una cosa bàsica per fer comèdia que és el ritme. Si no tens sentit del ritme, un bon ritme, una bona història i un bon gag és una combinació explosiva per fer comèdia. Evidentment que em costa, com tot, però no t'ho negaré, em resulta molt més fàcil, molt més fàcil, ho tinc més agafat per la mà.
Anava a dir, tant per fer riure com per fer plorar, sempre estàs a una ratlla del ridícul.
És veritat, és veritat. I et sap igual de greu l'una com l'altra. És veritat, és cert. El ridícul, quina por.
Cal treballar-ho.
Sí, a més sempre ens agrada dir que sigui digne, sisplau. Et pot agradar o no et pot agradar, però que sigui una cosa digna. Que la gent digui, bueno, això és professional i és digne, no? Aleshores, però el ridícul és, no sé, o sigui, els actors i les actrius... La gent creativa en general són bastant insegurs en aquest sentit. Jo me'n recordo molt... quan entrevistaven a l'Anna Belén, imagina't, un mite, a mi m'entusiasma l'Anna Belén, m'encanta, i la deien, bueno, li preguntaven, bueno, amb aquesta trajectòria que tens tu, ja aquestes alçades de la teva vida, molta més experiència, molta més seguretat, la por ha baixat, i ella deia, més experiència, però per a la meva sorpresa la por no ha baixat. Al tenir més experiència, a vegades tens més responsabilitat i més pressió. Aleshores... no baixa. I jo quan la vaig sentir vaig dir, uau, quina decepció, jo pensava que amb el temps això passaria. Ratifico el que va dir ella. Passen els anys i la responsabilitat, la pressió, els nervis no baixen. El que sí que s'aprèn és a gestionar tot això. Gestionar un cop d'emoció, gestionar un cop de por, ho gestiones d'una manera més cerebral, amb més experiència, però quan venen els dos segons abans de que pugi el taló, la gent sents aquest silenci a platea i a la foscor a platea, jo crec que tinc la mateixa por que quan tenia 17 anys.
Uh-huh. A més, a diferència de quan et filmen, sigui per televisió o sigui per cinema, contra el públic, diguem, no hi ha xarxa.
No t'entenc, no hi ha xarxa?
No, no hi ha xarxa,
exacte,
en el sentit.
No, sí, vale. Alors, no.
És a dir, no et pots... Si t'equivoques ho has d'arreglar tu.
Totalment.
No hi ha segona escena.
No. I a mi això, com que he fet sobretot teatre, quan jo vaig conèixer quan dic jo vaig conèixer, me n'adono dels anys que tinc, Déu meu. És una expressió que cada cop faig servir.
Jo vaig conèixer. Home, 20 anys de trajectòria donem per molt. No?
Jo me'n recordo una vegada que vaig coincidir amb el Javier Bardem al Teatre de la Gran Via perquè el tricicle estava allà i a ell li agrada molt el tricicle. I... el tricicle volia fer un cameo amb una escena amb el Javier Bardem i ell estava amb nosaltres entre cametes esperant les que apareixen a l'escenari per fer una cosa molt senzilla, que era fer un moviment que duraria 2 segons i tornaria a entrar. Ell el vaig veure tan nerviós, i jo me'l mirava, pensava, uau, però per què deu tenir tanta por? Clar, és veritat que ell el 99% del que ha fet ha estat cinema. Evidentment, o sigui, jo sóc un fan del Javier Bardem, amb la responsabilitat que suposa treballar per grans produccions i amb un equip de rodatge fantàstic que estan depenent de que tu treguis o no l'escena. I això també és un rellotge que va fent més cara la producció. uau, amb aquesta responsabilitat, i ara està aquí a l'escenari a punt de sortir i està tremolant com un nen petit. I se m'havia oblidat que el que tenia por era aquell Teatre Gran Via, que hi havia 700 persones a platea que l'estaven veient directament al públic, sense filtre. Si s'equivocava, l'equivocació quedaria. Aquest vertigen, la gent de teatre estem més acostumats. Evidentment que el sentim, però jo quan he fet cinema o he fet sèries de televisió pel Dagoll de Gom, sense aquesta responsabilitat, però és un plaer pensar que si no surt bé, corten i ja està, no? I tornes a repetir. Hi ha un punt de responsabilitat perquè aquest rellotge econòmic agobia una miqueta, però és veritat que, com has dit tu, sense xarxa, directament, el que quedi queda. Per això tenim una mà esquerra per les improvisacions, en cas que passin coses.
La segona part de la pregunta.
Les improvisacions, imagina't. Has d'improvisar, passi el que passi, i si a vegades no han passat equivocacions, si no han passat gags inesperats que han fet riure molt al públic, això se li ha de donar una concessió al públic i s'ha d'allargar una miqueta. Amb una línia molt perillosa, allargar-ho sense fer-te pesat, que és el gran problema que tindrien alguns, que per això sempre diu, si us plau, pesats, mai. El públic sempre s'ha de quedar amb una mica de ganes, una mica de volia una miqueta més. Però les improvisacions, si tu tens una bona escolta amb el teu company, amb la teva companya escena, i no estàs fent l'escena com si fos una repetició contínua d'un dia per l'altre, i us esteu mirant directament als ulls i escoltant el que està passant, poden sortir coses meravelloses. Coses meravelloses que només sortiran aquell dia i en aquella funció. Demà, quan tornis, si tornes, si vols repetir, potser no les veus. És lo màgic del teatre.
Com s'evita el risc d'escoltar-se un mateix quan està dalt a l'escena?
Com s'evita el risc?
Sí.
Quan vols dir escoltar-te tu mateix...
És a dir, que estàs més pendent del que estàs dient que no del que... De com ho estàs dient i de tot... Per evitar...
Concentració. Jo crec que és en concentració. Si tu t'estàs escoltant molt a tu mateix i no ets conscient del que està passant a escena, estàs en un altre lloc. Potser si tens molt la funció molt agafada per la mà, surt bé, no hi ha cap problema, però hi ha un punt de fredor i de distància que la gent notarà. I si tu estàs connectat amb el teu company i amb el que està passant realment a l'escena, la gent notarà aquella autenticitat d'una manera especial. No sempre passa durant una hora i mitja que dura la funció, t'ho haig de dir, o sigui... I és curiós que és la part màgica que té el teatre, perquè si en un moment donat passen 10 minuts d'autenticitat de veritat, d'escolta de veritat, és curiós com un cop acabada la funció, el públic recorda aquella escena d'una manera especial, i estem parlant de gent que no ho ha contrastat abans, sinó us en recordeu el moment del sopar? Tothom recorda aquell moment com una autenticitat de veritat. Jo ara m'estic recordant del Josep Maria Pou quan diu... Imagina't, el Josep Maria Pou, tot un mestre i una institució del cinema i del teatre, i diu que ell només està content de dues o tres funcions a la seva carrera. Josep Maria Pou, realment content, perquè segurament que ha fet meravelles i el públic s'ha emocionat amb ell durant molts anys, però ell com a creador... autenticitat, només està content de tres. I jo l'entenc perfectament, perquè l'autenticitat és com un diamant que apareix, se'n va, torna a aparèixer, torna a marxar.
A dir, s'ha de buscar, però ve quan ve.
Exactament. Sempre has d'estar buscant, i segurament que tu, si estàs donant un 80%, s'ha de donar el 100%, però d'això al públic potser li arriba, hi ha molts filtres, un 70%. Quan el que tu dones és un 100 i el públic rep un 100, això no ho oblides mai. Jo encara me'n recordo un taller que vaig fer de Chekhov a l'escola, i també apareixen moments d'autenticitat encara que ets jove i tens menys experiència, i recordo una escena que vaig tenir amb una companya de classe que va durar un minut, l'escena més llarga, però aquell moment va durar un minut, no l'oblidaré mai, perquè allà va passar alguna cosa, que és la veritat, l'autenticitat. No?
Què farà l'Antonio?
Ara la vida.
Bé, després ara, del premi...
Mira, si em preguntes què faig ara, aquest cap de setmana jo col·laboro amb moltes ONGs perquè m'encanten els animals, estic col·laborant amb la Protectora de Cubelles i tot això, i ara, si em preguntes això, m'acabo d'emportar la meva gossa que la tenen fins als meus pares, un llebrer preciós a casa, i per mi és, aquest cap de setmana és operació llebrer, com l'has de passejar i tot això, i porto un any vivint aquí i amb un gos me n'adono que coneixes a tot el veïnat. Sense el gos no et coneix ningú, però amb el gos tothom t'atura. A nivell de feina, és el que et deia abans, vull dir, hi ha converses. Jo les converses de projectes no m'agrada parlar. No m'agrada parlar perquè és una... gastes molta energia. La gent, quan a vegades surten coses, però el 80% de les converses es queden en converses, i quan la gent després et pregunta com va quedar això, és esgotador tornar a preguntar-li per què no es va fer el projecte. Aleshores, hi ha converses, amb això del premi hi ha gent que ha tingut més interès, però palpable, com aquesta actriu que li van donar el premi al Goya per La herida, no me'n recordo el greu, no me'n recordo el seu nom, bueno, una actriu fantàstica de Madrid, no tenia feina, ara, en el moment aquí, i és el que jo et diré, jo ara, palpable, contracte signat, no hi ha res. Converses, sí, moltes. Confiança, esperança i optimista, no l'he perdut mai.
Per tant, doncs, ara mateix, malgrat el premi i malgrat la possibilitat aquesta que doncs Goodbye Barcelona vagi a Madrid, que Barcelona vagi a Madrid, ja té un punt això, però malgrat això, ara mateix, doncs, estàs visquent el que passa en la professió d'actor, que a vegades estàs a dalt de tot i a vegades doncs, et toca esperar tornar...
Hi ha moltes combinacions, a vegades estàs a dalt amb un premi però no tens feina, a vegades no pares de currar i no tens cap premi, a vegades no tens ni premi ni feina.
Per què vas venir a Sitges? Tenim un minut.
Vaig venir a Sitges, jo hi he vingut moltes vegades, sempre m'ha encantat. Tothom ho sap, que Sitges té una màgia especial, aquest microclima del que parla tothom.
Nos lo dice, nos lo cuenta.
Clar, per això, tothom ho sap ja. Jo tinc amics aquí i tot això, i el que passa que ja sabem que Sitges és a nivell econòmic és caret, no? Però vaig venir perquè la vida em va emportar, perquè vaig trobar una oportunitat de comprar-me aquí una caseta i... em va venir la por perquè vaig dir, Déu meu, jo comprar-me una cosa, ai, Déu meu, i tal. I al final les condicions eren tan bones que seria una errada dir que no. Vaig venir aquí i estic feliç, Joan. T'ho dic de veritat, estic feliç. Molt connectat amb Barcelona, però quan baixo del tren o vinc en cotxe a Sitges, l'olor canvia. És una altra cosa. Estic feliç aquí.
Ets de Sabadell, no?
Sí, sí, sóc de Sabadell, exacte.
Del Vallès.
Sí, 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 de Sabadell. No sóc del centre, sóc d'un barri limítrofe, Campoamor i sabadellenc.
Doncs ja ho han sentit. Aquesta és una miqueta, doncs, aquesta història. Antonio del Valle, Premi Revelació... A la seva, no te la tornarem a dir, però ja l'hem dit abans, a la seva edat, que no és jove, tampoc és gran, eh?
Bueno,
però bueno, com a mínim, doncs no és un jovenet per ser nomenat com a actor revelació. Per aquest Goodbye Barcelona, una obra que ara mateix ja no poden anar a veure i que, si es torna a fer, doncs la podran anar a veure a Madrid.
Ah, exactament. I tant de bo es torni a fer Barcelona, també.
Doncs si es torna a fer Barcelona, ho sabrem. I ho explicarem. Antonio, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Joan.
Per aquests minuts d'experiència. A tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Demà més coses, matem nosaltres. Moltíssimes gràcies i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.